Els joves només miren YouTube. Aquesta és una frase que cada dia se sent més. Això vol dir que la tele morirà algun dia per falta d'espectadors? O serà YouTube qui passarà de moda? El vídeo havia de matar l'estrella de la ràdio i després resulta que res de res. Potser caldria actualitzar la lletra de la cançó i dir que el YouTube matarà l'estrella de la tele? Roc Massaguer, conegut a la xarxa com el youtuber Outconsumer. Què tal? Com estàs?
Jo molt bé, i tu què tal?
Molt bé. Escolta, matarà el YouTube la televisió?
No, jo crec que no. Jo crec que no. M'agradaria saber-ho, perquè m'ho pregunten sempre i tothom especula. Jo crec que no. Jo crec que al final estan condemnats a entendre'ns, a trobar un punt intermig. Jo crec que no.
Ets un dels youtubers catalans més coneguts, molta gent et segueix, Roc, et coneixen més per Outconsumer. Per tant, ens preguntem si la data té la tele té data de caducitat d'aquí 30 anys. Ens preguntem si hi haurà tele o què passarà amb la moda del fenomen YouTube i dels joves, perquè realment creus que és una moda o quedarà o continuarà per molt de temps? La gent té interès de seguir veient vídeos per internet a través de l'ordinador, del PC, del mòbil?
Clar, els hàbits de consum estan canviant. Sí que és veritat que la ràdio, per exemple, també l'estan matant des de fa anys i aquí estem, no? Vull dir que
sí.
Segur que sobreviurà la tele d'una forma o una altra. El que han canviat, i crec que per sempre, són els hàbits de consum. És a dir, quan jo veia la tele de petit, doncs jo m'havia de barallar amb el meu pare per decidir si veiem la 1 o la 2 i després la 3 i ja està, no? I ara els joves estan acostumats a veure en el seu dispositiu el que els doni la gana. Llavors, treure aquest dret o aquest hàbit serà molt difícil. Per tant, és més probable que la televisió s'adapti a aquest hàbit de consum i, per tant, ofereixi els seus continguts en una forma que encaixi en aquest hàbit de consum, que no esperar que aquesta gent digui, doncs tornem a com era abans i m'assec al sofà i a veure què fan a les 10 i mitja, no?
Tu ets youtuber?
Sí.
La teva feina principal? Què em diries que és un youtuber? Com definiries la teva feina,
sí,
la teva tasca?
Un youtuber és algú que puja vídeos a YouTube de forma continuada i amb prou èxit com perquè se'l pugui identificar, no? El que passa que clar, s'ha pervertit la paraula, quasi és un insult en segons quins àmbits. Jo crec que un youtuber és algú que comunica a través de YouTube, però és que avui en dia, si només estàs a YouTube i no estàs a les xarxes, tampoc ho estàs fent bé del tot. Si només estàs a YouTube i no estàs a la vida real i no fas shows i no trobes amb la gent i tal, també no ho estàs fent bé del tot, no? Per tant, un youtuber és com si diguéssim un comunicador o una presentadora de ràdio. Doncs ara, circumstancialment, tu ets presentadora de ràdio, però també ets moltes altres coses, no? Per tant, jo crec que youtuber és... No crec que hi hagi ningú que només li caigui aquesta etiqueta.
I en el teu cas ets periodista i llicenciat.
Sí, en Ciències de la Informació.
En Ciències de la Informació.
Per l'Autònoma.
A més, amb el teu nom, Outconsumer, durant molt de temps, dir Outconsumers era parlar de videojocs.
Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Outconsumer, bienvenidos al segundo episodio del Canijo, segundo episodio del prólogo, o conocido también en mi canal como el prórrogo, o si no, de prelude.
¿De qué parles habitualment a la xarxa? Explica'ns.
A YouTube, sobretot de videojocs. De videojocs d'esport, sobretot, que són els que a mi m'agraden. Això és amb el que vaig començar i és el nucli de la meva feina a YouTube. El que passa que al final és un canal de comunicació. De vegades explico coses que a mi em venen de gust, reflexions, entrevisto a gent, explico viatges que he fet, però sobretot el nucli són els videojocs perquè és una cosa que m'agrada. No és el que m'agrada més, també m'agrada el cine, també m'agrada l'esport, m'agrada llegir, però en aquest cas a YouTube el que ha funcionat i una mica el que la gent espera és això.
Ja fa uns anys, a més, tens 785.000 subscriptors.
Sí.
En 11 anys, 138 milions de visites, Déu-n'hi-do. De seguida ho analitzarem amb més detall tot a la caixa digital amb el Jordi Pi, però recordes quan vas adonar-te que realment t'estaves convertint en un youtuber d'èxit? Quan passa això? Perquè costa temps, eh?
Sí, no me'n recordo a la data, devia ser principis de 2011. Jo vaig enganxar, sempre dic l'onada, no? Jo vaig enganxar l'onada de creixement de públic i jo estava en una posició privilegiada i vaig créixer molt. I recordo que un dia vaig veure que tenia més subscriptors que el canal de 4 a YouTube. I vaig dir, i també vaig superar el Terrat aquella mateixa setmana. I vaig dir, això no està bé. O sigui, això no encaixa, no? Que jo, que sóc un tio que estic a casa meva fent el tonto, qualsevol cosa, tingui més seguidors que gent que s'hi dedica i posa molts diners, no és normal. I efectivament no era normal.
I com va néixer? Per què va néixer?
Doncs a mi m'agradava molt jugar a videojocs, però ni als meus amics, ni a la meva família, ni a la meva dona li interessava el més mínim, i necessitava algú a qui explicar-li, no? I llavors amb els meus col·legues, amb els que sempre fèiem partides, doncs ja estaven farts de mi, i vaig pensar, això m'agradaria explicar-ho, comunicar-ho, no? He vist una història, un consell, un... Saps allò típic de, si haguessis vist aquesta partida, no? Com qui diu, si haguessis estat en el partit de futbol d'ahir a la nit, no vegis el que vam fer. Doncs això mateix, l'espai que vaig trobar era YouTube, que en aquell moment era molt incipient, sobretot aquí al nostre territori pràcticament ningú pujava vídeos, i vaig dir, doncs vinga, ens aventurem, però mai m'hagués imaginat que això seria així. Però
I vius professionalment d'això?
Vic professionalment de coses relacionades que han vingut a través d'això, sí, perquè clar, dono classes a la universitat, per exemple, faig cursos de formació per la Diputació, ara mateix estic sortint a TV3, també aquí a Catalunya Ràdio fent alguna col·laboració, treballo en una network, tot això ve arrel de YouTube, llavors depèn de com tu miris, però sí.
Quanta gent pot viure de ser youtuber a l'estat espanyol? Podem dir que a Espanya només un 14%?
D'aquí, de tots els canals?
De youtubers, eh?
Sí, no sé d'on surt la dada, jo no sabria capaç de dir-ne una, però hi ha bastanta gent, jo podria dir-te 100 o 200 noms de persones que viuen, com jo, de la seva feina a YouTube, jo crec que sí.
Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, estamos aquí con un cuarteto de All Stars, mi mujer Laia, hola.
Hola.
Rubén, récord Guinness y mejor persona, y Ana, la prima, hola Ana.
Hola.
El éxito de las redes. Pues hemos quedado aquí para echar unos tiros, segunda parte de Tiros Imposibles, pero hoy vamos a hacer un concepto diferente. Hoy vamos a hacer chicos contra...
No, aquest vídeo, que ja no va de videojocs, ha tingut més de 100.000 visualitzacions. Això fa, per exemple, que dues subcampiones olímpiques de bàsquet se sumin a participar en el teu vídeo, per exemple, no?
Sí, amb la Sílvia Domínguez i l'Anna Cruz, que són unes cracs, i els hi vaig proposar i em van dir que sí. I aquestes coses agraden molt perquè sobretot trenques la dinàmica normal del que faig jo, no? Però al final això és una plataforma. A mi em cau bé la Sílvia Domínguez. Sílvia, vols sortir en un vídeo? Vale, vinga, sortim i ja està. És molt natural.
Molt ràpidament. Cada quan penges un vídeo?
La idea és un al dia.
De què van els teus vídeos? Ja hem dit, de videojocs, de bàsquet... Quantes hores al dia dediques al canal, aproximadament?
Al canal jo crec que 3 o 4. A tot el relacionat amb l'activitat que faig, més de 8 segur.
Més de 8, eh?
I sense caps de setmana.
Sí, molt bé. A més, el teu perfil, una certa edat, casat, amb fills, periodista, com dèiem, de professió, és molt diferent, a vegades, ets diferent, no?, a altres youtubers.
Sí.
No et sents una mica una excepció en aquest món dels youtubers?
La veritat és que sí. La primera vegada que un xaval em va dir m'agradaria que fossis el meu pare, en lloc de m'agradaria que fossis el meu amic, vaig dir, vale, això és una mica diferent, però ho accepto i em sembla bé, ocupo el meu lloc, i de fet ja em sembla bé diferenciar-me, perquè és això el que toca, no? Però sí, en certa manera... em sento desconnectat de moltes coses que es fan a YouTube, però també crec que és una virtut.
I és difícil connectar amb gent que potser ja és una generació diferent a la teva, perquè t'obliga un esforç a estar al dia a dia d'intentar pensar com ells, no? Com ho fas això d'apropar-te amb una generació tan jove? Perquè tu quina edat la podem dir?
Sí, jo tinc 40 anys.
40, clar. Com t'apropes a la generació dels 20, diries?
Sí, jo crec que el que intento fer jo és justament no apropar-me, saps? No vull ser el tio que va amb una gorra a l'institut a dir, ei, xavals, com esteu? O sigui, no vull ser aquesta persona. Vull ser algú suficientment interessant com perquè els interessi als xavals, no? Per exemple, quan faig les reflexions, faig videoreflexions, intento parlar-li al meu jo de 15 anys, no? No com un igual, sinó com algú més experiència que li pot dir alguna cosa que li interessa. D'aquí que el fet de tant de bo fossis el meu pare o tant de bo fossis el meu professor, que em diuen de vegades, ho veig com un compliment en el fons, no? És a dir, cadascú està en el seu lloc, però hi ha una connexió. És a dir, no intento parlar com ells, però sí que intento dir coses que jo crec que els poden interessar.
Ens preguntem també per què els youtubers tenen tants seguidors a la xarxa, però en canvi altres mitjans de comunicació no apareixen gaire. Sembla que no siguin tan importants a l'opinió pública. Ara el Roc ens explicava que sí, que apareix a TV3, però costa a vegades doncs, veure-us en la ràdio, la televisió, els diaris. A vegades és com si no existíssiu. Per què creus que passa això? Som molt coneguts a l'era digital, a l'espai digital, però poc els que comprem diaris, la televisió i la ràdio. Per què creus?
Jo crec que s'ajunten dues coses. La primera és que la majoria de youtubers no són molt hàbils quan surten del seu mitjà. És a dir, no saben donar entrevistes, quan no controlen ells, no m'incloc tant perquè jo tinc l'experiència, no? Però quan no controles el missatge i quan no controles l'entorn, et sents una mica insegur i per tant ja no ho busques, i sobretot quan et conviden tampoc ho fas tan bé com perquè et tornin a convidar, no? I per altra banda, molts mitjans, i aquí excloc a la majoria catalans perquè a mi m'han tractat molt bé, però molts mitjans tenen por. Ho veuen com la competència, no entenen molt bé el fenomen i llavors és perquè li hem de donar bola a aquests tios que són la competència, que a més no els entenem, que no els hi veiem cap virtut i el nostre públic no ens ho demanda, no? Mm-hmm. Jo crec que s'ajunten les dues coses.
Molt bé. I quins negocis es mouen al voltant del YouTube? Patrocinis, concursos, recomanacions? Per on poden arribar els ingressos? A vegades és per recomanacions de marca, Roc?
Sí, i tant. Ho explico molt ràpid. Són quatre maneres. La primera és directament per anuncis mostrats en els vídeos de YouTube. És a dir, Google et paga uns diners pels anuncis que es veuen a la gent que mira els teus vídeos, no? Després l'altra són patrocinis. És a dir, algú et paga perquè diguis coses o perquè ensenyis el producte en el teu vídeo o perquè el recomanis més explícitament o menys explícitament. Després, l'altre seria merchandising. Llibres, samarretes o events, no? Fins i tot faig un show i la gent ve i em dona diners, no? Sobretot llibres és el que ha donat més diners. I per últim, la quarta, que aquí no es dona tant, seria mecenatge. És a dir, la gent et paga diners perquè vull que segueixis fent el que fas i ens dona diners directament. Jo no n'he demanat mai, però sí que hi ha youtubers que reben molts diners directament dels seus seguidors, no?
Molt bé. Com deien abans, aquest youtuber català té unes xifres a les xarxes molt importants. Obrim avui, abans d'hora, la caixa digital de l'Outconsumer.
La caixa digital, amb Jordi Pi.
Hola, 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 amigos de YouTube. Avui teníem que tonejar una mica,
sí, una salutació diferent.
Clar, fer-ho més youtuber, sí. Tot i que, com ha dit el Roc, jo penso que cadascú al seu lloc i això queda molt malament. Anem a una caixa amb uns números molt espectaculars, però hi ha una cosa que... Després parlarem de les altres. Però hi ha una cosa que m'ha xocat força que... És que passa amb el Roc o amb l'Outconsumer a Instagram? No hi ets? Estàs enfadat? Què passa?
Passa que em van robar el nom... Bueno, no me'l van robar, algú hi va arribar abans. El nom @outconsumer el va agafar algú que va pujar una foto d'un gat,
sí,
i ja està.
Un veterano que...
Hi va haver un veterano que va entrar abans que jo. Des de llavors, a la que parlen d'una xarxa, ja entro i agafo el meu nom per si de cas. I llavors em vaig agafar un altre, que és Rocco Celic, que és un altre àlies que tinc jo, que els meus seguidors el coneixen, però perquè no comptava, no pensava que Instagram... Imagina't la meva visió de futur. No pensava jo que Instagram seria molt una gran cosa. I després vaig entrar a Instagram com no volent. De fet, a la meva bio posa quasi nunca subo fotos. Com ja anant en contra.
I en aquest sentit, ara que s'han despertat els stories d'aquesta manera, i sí, que hi ha molts instagramers que estan fent el recorregut invers, tu com agafes això? Tires d'estories, t'estan ajudant al canal, no barreges...
Moltes marques comencen a demanar-me ja stories, i a mi fer stories m'agrada fins i tot més que fer les fotos, perquè realment et sents còmode perquè la gent no t'exigeix una gran qualitat. La gent t'exigeix, enxufa el mòbil i explica'm què està passant
ara.
I llavors quan vaig a events, per exemple, l'altre dia vaig anar a la Red Bull Batalla de Gallos, que és una cosa una mica friki que vam fer a Madrid, doncs allò, tot allò ho vaig explicar per històries, perquè no dona per un vídeo, però al mateix temps la gent vol que saber què està passant. No? Llavors jo crec que és un complement ideal per influencers, personalitats online, youtubers.
Qui vull anar? Influencer, aquesta paraula.
Sí.
Hòstia, aviam, un youtuber ja era, o ja és, sí, un influencer. Com, sí, com rebeu els influencers? O sigui, instagramers, sí, twitteraires, com ho rebeu, això? I sobretot amb una lluita de l'audiovisual tan desafrenada i amb tantes eines, no? Twitter, els stories, el directe de Facebook...
És difícil. La gent que té una habilitat natural per comunicar i per detectar tendències tenen molt d'avantatge. Però anem tots molt perduts, perquè ni els teòrics saben què està passant, ni els analistes saben què està passant. Està passant tot, i de vegades els propis influencers són els que creen les tendències. Vull dir que no és que les anticipem, és que les creem, no? Llavors és una mica difícil. I sempre hi ha aquesta dualitat que jo explico. Has de ser tu mateix, perquè la gent et segueix per tu mateix, la gent li agrada com ets i li agrada que siguis autèntic, però al mateix temps, si vols capitalitzar això, necessites vendre un producte, que no sempre ets tu. I llavors, com més venguis, menys ets tu. I com menys siguis tu, la gent més s'enfada. Llavors, has de fer un malabars.
I després poder... Jo crec que una cosa que hauríem d'acostumar-nos és aquesta nova narrativa, no? Al final, les sinergies entre xarxes requereixen una nova narrativa. I no tothom serveix per això. O sigui, al final, hola, 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 això està molt bé, sí, però quan has d'adaptar això a una story, a un tuit, a un live de Facebook i és més
complicat. No tothom val per tot. De fet, hi ha molt poca gent que valgui per tot. Jo sempre dic que els youtubers són molt bons fent vídeos a YouTube i punt, no? Llavors hi ha gent com la Paula Gono, per exemple, que és excepcional fent vídeos de YouTube i vídeos d'Instagram. Però com dic també, de vegades condiciona. Per exemple, la Paula Gono et fot un rotllo de 5 minuts a base d'històries de 10 segons, perquè ella ha decidit fer-ho així. No és la manera adequada, però ella ho fa així, no? Per
tant, i li funciona.
Sí. I li funciona. De vegades condicionem més que seguir un format, no?
Ara que parles de condicionants i... Jo vull desenterrar una cosa d'això que feu, les aliances, els reptes... Com us alimenteu entre vosaltres? Com us feu créixer entre vosaltres? Perquè ho feu.
Sí, sí, sí. Bueno, jo no
us
perquè...
Us ajudeu, una mica, sí. Entre els youtubers?
Jo no, perquè sóc una mica idiota i no aprofito aquestes oportunitats. Però sí, sí, sí. Ja fa molts anys, quan jo vaig començar el 2011, el Willy Rex, que en aquella època era el youtuber més gran, se'm va adonar que ell es barallava amb molta gent, amb altres youtubers, no sé què. Se'm va adonar que quan et baralles, perden els dos. Quan dos personalitats es barallen. I se'm va adonar que quan dos col·laboren, guanyen els dos. Ah. I llavors va establir un estàndard que és o col·labores o no dius res.
De fet, sí. tu no pots sumar perquè no pots anar a viure a Andorra perquè tens família, tens crios...
Em va faltar anar a viure a Andorra ara. No, però sí que és veritat que funciona perquè si tu et cau bé un i et cau bé l'altre, quan s'ajunten, però això ja fa molts anys que està inventat amb la música, no? Però sí, intentem col·laborar perquè ens agrada i perquè funciona.
Val. El Roc, quan no està a la xarxa, és una persona normal i, per tant, hi ha llocs que busca, suposo, per desconnectar, per estar amb la seva família. També m'han dit que el Roc és un gran caminador de Catalunya. Digue'ns un raconet allà on te'n vas amb els nens i dius, hòstia, aquí no sóc res de tot això, aquí sóc el Roc amb els meus fills. Doncs, quin racó escolliries?
Doncs mira, no diré el nom del càmping, a lo millor per no fer publicitat, no? Perquè no em paguen, però al revés, em cobren. Però a Calella, Palafrugell, és un lloc que m'encanta, i Altafulla també, són els dos llocs de platja.
I dos racons concrets?
Sí, a Calella, el càmping. És un càmping que està, perdó, una mica a l'interior, i allà ens sentim com molt segurs i molt tranquils. I Altafulla, el passeig marítim d'Altafulla.
Passeig marítim d'Altafulla.
Sí, sí,
ho
sí.
Veurem compartit a les xarxes.
Vale, em sembla correcte.
Va, gràcies, Roc. Baby, we don't need no reason why.
Roc, tu ets youtuber, però nosaltres avui tenim dos personatges Ai. Del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que et volen fer preguntes. Saludem primer el nostre estimat company Ferran Adrià. Què tal? Com estem?
Hola, que és una pregunta que tinc molt important, perquè sobre això del YouTube estic una mica mosca,
sí.
I aleshores no que tingui res contra tu, el consumer, no em fa dir pas, però vull saber per què té més èxit qualsevol tio cuinant una cosa cutre al YouTube o qualsevol xorrada que el que són els meus propis vídeos, que no tenen tant d'èxit. O sigui, una miqueta, m'agradaria saber quina és la raó de l'èxit d'aquests youtubers que fan aquestes coses tan rares. No, repeteixo, no és res contra tu, però veus cada cosa que no ho entenc, que haig de fer-ho més senzill d'estar per casa. Ahí està la pregunta. Màgic.
Què li diries? Què li diries a Ferran Adrià?
Que és la identificació. És a dir, la gent li pot agradar molt menjar els menjars del Ferran Adrià i segur que els hi agrada, però els hi agrada veure com un tio normal com jo intenta fer una truita de patates tan bona com la de la meva àvia, perquè tots ens podem sentir identificats. Al final és la identificació. I si ell volgués que els seus vídeos de YouTube triomfessin, hauria de ser ell. El Ferran Adrià, com és ell de veritat, i sortir amb les pantufles, i sortir a tirar la brossa, i veure com va comprar la carn, i com, jo què sé. Com més autèntic, més funciona la xarxa. No és tant la qualitat o el producte final, sinó el veure que aquella persona és com tu.
Una altra persona que jo crec que podria haver estat un youtuber i hagués tingut molt d'èxit és l'Òscar Dalmau.
I tant.
Atenció, pregunta. Òscar Dalmau a l'aparato. Quines creus que són les xarxes i canals que gaudeixen de més bona salut i, per tant, tenen un futur més esplendorós? Temps.
Quina pressió. Jo diria, a contracor, diria Facebook i Instagram. A contracor perquè no m'agraden i perquè, a més, són del mateix propietari. Però sí, jo crec que el futur, de moment, està allà, no sabem què passarà. Si fos per mi, Twitter és la meva xarxa favorita, però m'hauria de quedar en Facebook i Instagram, per desgràcia.
Molt bé. Ens queden pocs minuts d'entrevista. M'agradaria, Roc, vas a començar el 2006, ja fa 11 anys. Recordem els inicis, perquè sempre els inicis són durs, com era aquell YouTube dels inicis del 2006... sí, comparat ara amb aquest que estem al 2017.
Bueno, el canal el vaig crear el 2006, però vaig començar a fer vídeos el 2010. Sí. Però bueno, és igual, fa 7 anys, que és una barbaritat de temps, també. No tenia res a veure, perquè en aquell moment no es podia guanyar diners, era molt difícil guanyar diners amb les visites. El Willy Rex, que he citat abans, era el que tenia més seguidors i tenia 4.000 seguidors. O sigui, el top era 4.000. I ara...
4.000, eh?
Sí, 4.000 era el top.
Com han canviat les xifres, eh?
Clar, llavors ja no esperaves que això tindria aquest boom, no? I sobretot, en la part dels videojocs, que és la que a mi m'afecta, no hi havia la tecnologia per gravar els vídeos de forma correcta, per tenir una bona càmera, tot això no era tan accessible. Per tant, ha canviat moltíssim, i la comunitat era molt diferent. Bueno, és que sembla un món. En aquesta època, o sigui, en l'època que vivim ara, 7 anys és... un univers.
Molt bé. Per acabar, t'imagines treballant i fent de youtuber tota la vida?
No,
és a dir, fins als 60... Ah, per què no? No, és una passió per tu, m'imagino, fer de youtuber. No? Perquè aquí... No?
Sí, m'agrada, però m'agrada igual que m'agraden moltes altres coses. No. Jo és que tendeixo a avorrir-me de les coses i m'agrada canviar. No,
ara s'espantaran tots els teus seguidors de que plegues, encara et queden uns anys, eh?
Els que em coneixen ja saben que m'agafen aquestes petites crisis d'avui. No, m'agrada pujar vídeos, però també m'agrada canviar. Llavors, per això estic fent moltes altres coses diferents, per sentir-me sempre motivat. No sé durant quant temps pujaré vídeos, però espero que no molt més, perquè és que al final ja no tinc més coses interessants a explicar. Hi ha un moment que dius, això ja ho he explicat. I t'has de començar a inventar coses o esperar que et passi alguna cosa a la vida que et canviï. No?
I els teus fills què et diuen quan et veuen?
Al meu fill li costa entendre que treballar sigui tancar-se a l'habitació i parlar-li a la pantalla, no? I ell diu, hola, xicos i xiques, i li fa molta gràcia. Encara no ho entén, és molt petit, té 4 anys i mig.
Té 4 anys i mig, molt bé. Veurà el seu pare quan es connecti al YouTube i, per tant, escolta, ens ha agradat molt conèixer més el Roc, Outconsumer, perdona, i saber una mica més de tu, d'aquesta bona idea, de que fas passar bona estona a molta gent, i, per tant, també és una feina important la teva. Gràcies, molta sort i ens veiem.
Gràcies a vosaltres, fins a la propera.